A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Santa Bàrbara, que abans d'un pla parcial i tot això ja era moltes altres coses. Ignasi, bon dia, bona hora.
Bon dia.
No sé on ens havíem quedat.
Havíem parlat de Santa Bàrbara en general i quedava a parlar dels carrers. Els carrers que tenen... Alguns noms d'aquests de carrers tenen tema per dir-ne alguna cosa.
Entesos,
no?
Perquè ja ho saben que la història ens portava... enrere en el temps, eh?
Uh-huh. La de mitjana.
Ah, exactament.
I modernament, en el segle XIX, a la Santa Bàrbara actual.
Exacte.
És a dir, a la masia, a l'església que hi ha, i tot això, no?, que és la que queda molt en estat ruïnós, però queda. L'església a punt de caure i la casa feta un desastre, pintada per tot arreu, per fora, de grafitis i coses d'aquestes. Jo tinc entès que aquestes dues coses estan protegides, que no es poden tirar. Com a mínim l'església segur, completament segur, no? Mm-hmm. Però clar, que estiguin protegides no vol dir que les protegeixin.
I és que a l'haver quedat també en una zona
clar,
poc bastant
tothom,
desolada.
Tothom sí. Que vol i s'ho carreguen tot. Mm-hmm. Però, en fi.
Més o menys una fortuna semblant a la Mare de Déu de Gràcia.
Sí.
En aquest aspecte.
Sí.
Allà. Isolada, solitària...
A la Mare de Gràcia, ja des de l'any 39, bueno, des de l'any 36, que la durien cremar, que està així, si s'ha intentat rehabilitar o arreglar dues o tres vegades, com a mínim tres peticions als propietaris per fer-ho i no hi ha alguna manera.
Sí?
Sí.
És a dir, fins a tres vegades havia fet la petició de poder-la...
Una, concretament, que la vaig viure jo en temps dels escoltes. Els escoltes van proposar, doncs, treballar per
netejar-la,
per desentar-la una mica i no hi va haver manera. I una altra que va sortir a l'Eco, una explicació, una petició popular i també la resposta dels propietaris, i em sembla que encara n'hi ha una altra.
D'acord? Bé. Doncs... Allà segueix, però...
Allà. Aguanta, eh?
Aguanta.
Curiosament.
Aguanta. Com deien les àvies abans, es feien les coses molt bé. Doncs sí. Veritablement hi ha construccions que aguanten molt bé el pas del temps, aguanten molt bé, aguanten.
Suposo que aguanta perquè han respectat les teules, és a dir, a veure, les masies del Garraf aguanten fins que els hi comencen a treure les teules. Llavors ja allò...
Sí. I com bé, és més dramàtic la quadra de Mira el Peix que la Mare de Déu de Gràcia en aquest aspecte.
Sí, la masia.
La masia.
La masia de Mira el Peix està totalment enrunada. Suposo que van treure les teules i clar, la humitat entre
allò
les...
Allò fa més impressió de veure, eh?
Entre les parets la humitat i va haver una enfonsada de parets no sé quan, vull dir, també d'això, no? En canvi, la Mare de Déu de Gràcia, suposo que per respecte la gent no s'ha atrevit a anar a robar les teules i ha aguantat més.
O perquè tampoc hi ha un sostre tan gran de teules, perquè és una ermita tan menuda.
Sí.
Bueno, bé, el cas és que afortunadament la Mare de Déu de Gràcia segueix en peus.
Aguanta.
Santa Bàrbara també aguanta.
Santa Bàrbara que aguanti. Ja ho veurem.
Bé, l'urbanització de Santa Bàrbara. Avui anem per noms de carrers de la zona.
Sí. Anem per noms dels carrers que es van posar cap als anys 90, em sembla. Amb força bon criteri, vull dir...
Perquè abans dels 90, Ignasi?
Abans dels 90...
poca cosa.
A veure, jo tinc entès, no ho sé exactament, que el nom, els primers, els carrers al començament tenien nom per números, em sembla, o números o no tenien nom, o posava urbanització Santa Bàrbara, casa tal, no?
D'acord.
I llavors suposo que quan va passar a l'Ajuntament, llavors quan l'Ajuntament té responsabilitat d'una urbanització,
sector,
aleshores s'ha d'ocupar de moltes coses i entre altres de posar nom dels carrers, no? I els haurien posat, suposo que en aquell temps se'n cuidava l'Àngel Panyella, i la Gepanyella ha tingut normalment molt bon criteri per triar noms, no perfecte, perquè perfecte no hi ha res, yes. Tampoc no és perfecte els que posem la comissió de toponímia, i per tant, doncs vull dir que no deixes,
ha quedat clar això,
molt bon criteri. Altra cosa és quan els que han col·locat els noms són polítics, llavors, escolta, horrible, carrer dels drets humans, carrer de coses d'aquestes així. Vull dir, noms...
Això t'ha quedat molt gràfic, això de carrer de coses d'aquestes així.
Sí, exacte. Vull dir, és que és això. M'explicaràs què romanços ve al carrer dels drets humans a Sitges. Els drets humans són molt respectables i no hi ha res a dir, però se li ha de dedicar un carrer. Vull dir, quan hi ha gent de la història de Sitges que no... que està esperant llista, està en llista d'espera...
llarga
i tardarà
no pensava que diguis això,
llista d'espera de l'hospital, ja m'explicaràs, però clar, vull dir, jo he arribat a la conclusió de que els polítics són analfabets i que no tenen noció de la història de Sitges, i quan els hi diuen no em facis aquesta cara, vull dir, a veure, cal fer totes les excepcions que calgui. Reconec que hi ha excepcions, i no vull dir noms perquè llavors seria...
Jo encara no he parlat, perquè tot s'ho ha fet ell.
Però se li nota la cara.
Vostè és un professor respectat i respectable.
Bueno.
I li ha sortit aquesta frase de dir, jo crec que tots els polítics són uns ignorants de la història de Sitges.
No, tots no és veritat, però molts.
Però creus que hi ha un desconeixement...
Són ignorants en història de Sitges, yes. Això sí, jo diria pràcticament tots. Bueno... I llavors resulta que quan diu s'ha de posar nom un carrer i ho han de decidir els polítics, doncs no coneixen ningú de Sitges, no coneixen ningú de la història de Sitges. I llavors diuen, bueno, doncs podem dedicar un carrer a Kennedy, el de Kennedy és una altra història, però podria ser, o en Pau Casals, per exemple, o en Vidal i Barraquer, clar, són gent que sonen perquè no són de Sitges, i aleshores són els que se li ocorren, el carrer dels drets humans, el carrer de coses aquestes així, que dius, bueno, tots aquests noms que he dit, tots estan molt bé, però a Sitges poder no, també a Barcelona o...
Ara, però a Sitges els carrers no els decideixen els polítics, el nom dels carrers?
No, passa
tot per la comissió de toponímia, per això, no?
Vull dir,
hi ha una iniciativa, però la iniciativa passa pel filtre de la comissió de toponímia.
Al final ho aproven els polítics, però els polítics des de fa uns quants anys han decidit assessorar-se.
Diguem-ne, cedir aquesta responsabilitat, si es vol dir d'alguna manera, el criteri de la comissió de toponímia.
Encara que és posar-se medalles a la comissió de toponímia, considero que els noms de carrers de la Plana Est, tots els que hi ha des de la Madriguera fins a l'Avinguda Sofia, la prolongació de l'Avinguda Sofia, són una excel·lent mostra de com s'han de posar noms de carrers. I torno a dir que em sap greu perquè l'hem fet nosaltres, però és així com hauria d'haver actuat sempre tota la vida, des de la democràcia.
Queda aquella segona part que no s'arribarà a produir perquè hi ha un problema que és la inèrcia històrica, per dir-ho així, tots aquells carrers que l'Ignasi creu que s'haurien de rebatejar.
I que no hi ha res a fer.
I que no hi ha res a fer, sigui per moltes coses, perquè la història també s'escriu d'aquesta manera, no?
Sí. Hi ha uns quants carrers després de la Guerra Civil que evidentment són de... no diré de to franquista, perquè el to franquista sí que els han tret tots, el carrer d'en Franco, el carrer d'en Calvo Sotelo, el general Mola, tots aquests han desaparegut, però de to castellanista o espanyolista sí, que està molt bé Espanya més enllà de l'Ebre, a l'Espanya de cap aquí, que té una cultura i una història diferent, no tocarien i que s'haurien de canviar, però no hi ha res a fer, no, és impossible. Si ho posen els polítics, s'hi oposen més que res perquè la gent s'hi oposa. La gent es queixa de que han de
canviar. Té una certa lògica que quan hem anomenat un carrer, si no sempre podríem canviar el carrer Àngel Vidal, sempre serà el carrer del Retiro, i el carrer Francesc Gomà sempre serà el carrer del Prado.
Sí, poden tenir dos o tres noms al mateix temps,
per exemple. I no hi haurà mai una placa.
Ja.
Que ho digui. Santa Bàrbara.
Santa Bàrbara. Bé, anem pels carrers.
Anem pels carrers.
Després d'aquesta llarga introducció.
Amb, com ho diríem allò, com ho diríem? En castellà en diríem pulles incluïdes.
Ampulles incluïdes.
Sí. Allò que té l'Ignasi de tant en tant quan... Bueno, quan ho vora viu...
Val més l'humor que no està clar.
Però que no canviï, diguem-ne, el criteri. Sí que en algunes coses t'has enfadat, com en algunes, amb algunes denominacions a Vallpineda.
Tampoc
et va fer gens de gràcia que el Corraló hi fiquessin allò de la cinquena vinguda, tampoc et va fer gens de gràcia, però bé...
Deixem-ho estar.
Sí. Anem a Santa Bàrbara.
Anem al tema. Bé, dels carrers de Santa Bàrbara n'hi ha tres o quatre que corresponen a... La major part corresponen a coses al voltant. Per comencem, el Bosc d'en Bruguera. Carrer del Bosc d'en Bruguera. El Bosc d'en Bruguera és més enllà de la creu de Ribes, el pendent que hi ha després, aquell bosc d'allà, que actualment suposo que està mort, abandonat i no hi va ningú, però antigament era un lloc concorridíssim de gent que anava els dies de... hi havia una plec o hi havia, s'havia de menjar la mona
o dilluns de Pasqua quan...
es repartien entre les eres de les masies que encara tocaven, Cal Antoniet o altres, i el Bosc d'en Bruguera, no? Fins i tot, no sé si ho vaig dir l'altre dia, si no, encara que ho hagi dit, ho repeteixo, el Bosc d'en Bruguera es va fer una xatonada, sí, ja ho vaig dir-ho perquè recordo que va protestar per la xatonada, una xatonada amb en Santiago Rossinyol el mes de juny o el mes de juliol en homenatge per no ser...
D'acord,
no sé,
que si no recordo malament vam parlar de Bruguera i Burguera, no?
Sí, sí.
Que sí? Són, que vam fer referència les, que a la mateixa...
És la mateixa cosa amb diferent pronunciació.
D'acord.
Bruguera i Burguera, i el nom va passar a la pastisseria Massó. Perquè l'iniciador va ser Masover de Can Bruguera.
D'acord.
O Burguera.
I és una denominació que encara s'utilitza avui, eh?
Encara dura.
Encara dura. Una d'aquelles denominacions que encara dura, com dèiem, no hi ha placa ni lloc on ho digui, però encara és una denominació molt popular, no? El Bosc de Can Bruguera, carrer del Bosc de Can Bruguera.
Un altre nom és el carrer de les Torres, eh? I aquí no s'ha de pensar que aquestes torres siguin les torres que hi ha...
A l'altre costat de la carretera.
A l'altre cantó, dintre del terme de Ribes. Perquè dintre de Sitges, encara que no està gaire ben localitzat...
També hi ha unes torres.
Sí, però era entre el Vinyet i la creu de Ribes, amb el que avui és la plana oest o una mica més amunt cap a la Carena, també hi havia unes torres. Una partida que en deien les Torres, i aquestes torres de la urbanització de Santa Bàrbara són aquestes torres. No, no les altres.
D'acord, que en tenia més o menys cada municipi?
De torres? Torres o de... Jo imagino que no, vull dir, en el cas de Sitges i Ribes, sí, però en pobles veïns és molt sovint que repeteixen noms.
D'acord, que singular, eh? A una banda del camí, unes torres, a l'altra banda de camí, unes altres torres.
L'esperit d'imitació és molt notable. Moltes vegades, quan no saps quin és el significat d'un lloc o d'un carrer d'un poble, ves al poble veí, que hi ha segurament el mateix nom, i pregunta allà.
D'acord,
i
trobaràs...
Jo tinc dos exemples. Un exemple és el carrer de Bonaire. El carrer de Bonaire, que un dius, bueno, què vol dir això? El carrer de l'Airet que fa la marinada quan puja pel carrer del Bonaire, o és la Mare Déu de Bonaire? Podia ser les dues coses. A Vilanova està claríssim. Hi havia fins a la guerra, en el carrer del Bonaire,
una
capella dedicada a la Mare Déu del Bonaire. Per tant, és completament lògic
que aquí també el carrer...
Suposar-ho aquí. Un altre exemple, entre Sitges i Ribes. A Sitges hi ha el carrer de l'1 de maig de mil...
Ai, com estem amb això? Riure muntaner, eh?
Bueno. Deixem-ho estar.
Bueno.
Pel tema. Doncs el carrer de maig de mil... Ara, no,
838.
38, no? Llavors...
Quina poca fortuna que ha fet aquesta denominació, encara que sigui l'original.
Sí.
Vaja, ras i curt.
Sí.
No està precisament aquesta, la denominació original, la que
la gent
la que sigui la comuna.
La gent 2 de maig i sense voler, a mi de vegades també em surt, Carrer 2 de maig, vull dir, què hi farem?
A veure si al final acabarem tombant la placa i que es digui 2 de maig.
Espero que no.
Esperes que no, eh? I no pel problema de, tornem a repetir-ho, no pel problema que sigui allò col·lectivament acceptada aquesta denominació del 2 de maig, sinó pel fet en si i pel que commemora el 2 de maig respecte a l'1 de maig del 1838.
Sí, sí.
D'acord.
Sí.
Però...
Llavors arribes,
arribes,
anant per la carretera, seguint la carretera antiga i entrant en el poble una mica abans d'arribar a la Junta, una mica abans del carrer del Pi, aquell carrer que
sí,
puja.
Sí, sí.
Sembla que el carrer anterior, o dos carrers anteriors, hi ha un carrer, ara no vull equivocar-me, però si m'equivoco és igual. Em sembla que posa 5 de novembre. 5 de novembre. I ni la gent de Ribes sap de què va. Ni la gent de Ribes, eh? Jo vaig parlar amb algú, un senyor que es deia Grau, que ja és mort, que era molt interessat, un antic feixucista, molt interessat per la història de Ribes, i no sabia exactament de què anava. Es va quedar tot admirat quan jo li vaig dir. Llavors, de què va això? No? Llavors jo vaig suposar de que si hi havia un carrer... Suposo que l'estàs buscant ara.
Sí,
no?
mentre t'ho vas dient.
A veure si el trobes. Doncs un carrer del 5 de novembre...
9 de novembre, 9, pot ser?
Pot ser.
Pot ser, doncs veig aquí...
Hi ha la situació?
No encara, espera't.
Pot ser 9 de novembre.
Pot ser 9 de novembre?
I si no és igual, vull dir, el tema no és aquest.
No ve d'aquí, no, però total, carrer sí. 5 de novembre, 9 de novembre.
9 de novembre, no? Aleshores vaig dir, per què hauran dedicat un carrer el 9 de novembre a Ribes? Aleshores jo vaig dir, home, no serà una imitació del dia, del carrer de l'1 de
maig
del 1838 de d'això. I aleshores em vaig dedicar, bueno, el carrer de l'1 de maig, suposo que tothom ho sap, i si no ho sabrà ara, que és resultat d'una entrada de carlins durant la Guerra Carlina, que van entrar i els assitges amb tota la valentia i amb un esperit èpic magnífic els van fer fugir. Més o menys per allà on hi ha el carrer. De...
Aquí també hi ha hagut ironia, eh? Però sí, els van fer fugir.
Els van fer fugir, no? Dic, no serà un cas igual a Ribes. Llavors em vaig dedicar a buscar...
És a dir, que en algun episodi de la història de Ribes, sí, els ribetans també el haguessin... s'haguessin fet forts davant
una... Els assitges tenen l'1 de maig. Nosaltres tenim un cas semblant al 8 de novembre. No? Aleshores, jo vaig buscar la història dels carlins i vaig trobar que el dia aquest de novembre,
sí,
que diu,
sí,
no,
sigui
de l'any
9.
Tal, que no me'n recordo, doncs hi va haver una entrada d'una partida carlina d'en Pitxot que va ser rebutjada pels ribetans. I aleshores dic, home, és claríssim, no? És el cas de pobles veïns que tenen noms semblants per raons semblants.
D'acord.
No? Doncs d'acord. El mateix cas de les torres i les torres.
D'acord, doncs ara no et sabria dir l'edat exacta, eh? Però vindria d'aquí, o 5 o 9 de novembre, o sigui que arribes...
Sí, en el nom del carrer no crec que hi sigui.
No. Per tant, el que ha passat amb les torres tindria precedents també en altres carrers.
A Sitges hi ha unes torres, a Ribes fem les torres. O al revés, a Ribes hi ha les torres i a Sitges fan les torres. Podria ser molt normal.
D'acord. Si el 2 de maig no t'agrada, el carrer del Pecat ja deu ser una cosa... Molt bé.
Deixem el tema.
Deixem el tema abans no te... Perquè només és el darrer dia i no vull que passis un mal estiu.
No passaré un mal estiu. Potser algú, sentint el que penso d'això del carrer del Pecat, passaria mal estiu. I no tinc ganes, vull dir que el passi...
Home, en qualsevol cas va ser una denominació afortunada perquè ha travessat el temps.
Sí, bueno, una denominació d'èxit però no afortunada.
Ah.
D'èxit n'ha tingut molt. Clar, per motius morbosos, la gent es pensa que allò és un barri xinès o que allà hi ha pecats quan s'hi fan els mateixos pecats que qualsevol carrer de Sitges. Vull dir, no. Però, aleshores, no ha tingut èxit.
Ha tingut èxit, no
sí,
es pot negar.
Però afortunat, no.
Afortunat.
Ha tingut fortuna, però no és afortunat.
Molt bé. Ens havíem quedat en el carrer de les Torres.
El carrer de les Torres.
No estiro més d'aquí per no.
Una cosa tan senzilla.
Ha donat molt de sí.
Per xerrar de sí.
Hem anat de les Torres als carlins, passant pel 1 de maig, i tornem a Santa Bàrbara.
Un altre carrer, també referència a llocs propers, és el carrer de l'Esparreguera. De l'Esparreguera. L'Esparreguera també era una partida que hi havia... Això és, si ens posem a la creu de Ribes i mirem cap al mar, a la dreta, sí. A la dreta de la Creu de Ribes, el pendent que baixa, sí. No el mateix Santa Bàrbara, sinó una mica més cap a Vilanova, allò és una partida que en deien l'Esparreguera. No sé per quina raó, si era propietat d'un senyor que es deia així, o perquè hi havia moltes esparregueres. Podria ser, perquè esparregueres, en aquest terme n'hi ha moltes. Vull dir, la gent, quan arriba l'època, veu-se'l ple passejant-se pel camp amb el manat d'espàrrecs a la mà, de manera que podria ser que fos per l'esparreguera.
D'acord.
Fos com fos, se li ha dedicat un carrer. Un altre carrer és el de... i aquest és molt clar i obvi, el de la Creu de Ribes, carrer de la Creu de Ribes, que és, com tothom pot suposar, el punt, marcava el punt on el camí de Santa Bàrbara, que bueno, comença a la plaça d'Espanya, el torrent, és un torrent, i al mateix temps és carrer de Santa Bàrbara, que ara l'han destrossat a la part de dalt, però pujava fins a la Creu de Ribes, i quan arribava al límit del terme, allà hi havia una creu. I a l'altre cantó ja era el terme veí. Llavors, com suposo que tothom sap, la creu aquesta, els de Sitges en diuen la Creu de Ribes, i els de Ribes en diuen la Creu de Sitges. A mi m'ho havien dit, dic, bueno, i actualment ho he trobat en un llibre publicat a Ribes que es diu La mirada del Pardal, que són les memòries d'un ribetà que es diu, sento, no tinc el nom, ho vaig comprar fa poc, i que parlen dos o tres llocs de la Creu de Sitges, vull dir que...
Però la, és a dir, la creu la deuria erigir algun dels dos municipis, o Ribes o Sitges.
Estan al límit.
Sí, però vull dir, qui la va...
Això, ui, sí, ara t'entenc la pregunta, no, ni idea, ni idea.
D'acord.
Ni idea. Jo no ho sé exactament, però sembla o diuen que és una creu gòtica, per tant medieval, i vés a saber en aquella època... Qui, però clar, el dir de Sitges o de Ribes no vol dir qui la va fer, sinó el que hi ha a l'altre cantó.
D'acord, sí, però esclar, per ribetans a l'altre costat hi ha Sitges, i per
Sitgetans
a l'altre costat
Sitges, jo m'imagino que ho haurien fet gent de Sitges perquè està molt més a prop de la població de Sitges que no de la de Ribes, però vés a saber, és un problema d'història.
El cas és que el carrer és el carrer de la Creu de Ribes.
Carrer de la Creu de Ribes, sí. Aquesta creu, curiosament, ha aguantat anys i panys.
Carros i carretes.
Quan tantes coses les han tirat a terra. La creu de Sant Isidre, la creu dels Escarbats, totes han anat per a l'aigua. Aquesta ha anat aguantant, no sé per què. No sense perills. Vull dir, l'any 32 va perdre un braç. Com que estem a l'any 32, que és el començament de la República... És possible pensar que algun anticlerical doncs va dir que la tiraré a terra i va començar i no va continuar.
Va perdre el braç dret, vist des de davant.
Hi ha una fotografia d'això, no? En aquest moment no sé quin d'això. L'any 36 va tornar a ser trencada, aquesta vegada la van trencar i la van tirar trossos, la van deixar convertir en trossos pel voltant. I l'any 39 la van refer. La van refer amb aquest sistema que criticat que van fer a la Catedral de Barcelona, que és posar a clavar les pedres amb una tija de ferro.
I per tant,
la tija d'això
rovella i rebenta la pedra.
Exacte. Però van aguantant i em sembla últimament que han fet una restauració,
han canviat
les tiges de ferro per tiges d'aquestes inoxidables.
Al final es va restaurar després de molt de temps esperant una restauració.
Sí, sí.
Sitgetans en van fer broma un dia dels Sants Innocents també, abans de ser restaurada, però ara està restaurada i maca, vaja. Lluís, bé. Però sí. En qualsevol cas es va més o menys conservar.
S'anà conservant i per ara, mira, s'aguanta i que duri molts anys. Perquè, a més de ser històrica, a més és bonica.
És una creu. I a part està col·locada veritablement en un lloc molt, molt, molt definitori, no?
Un altre nom és el carrer de la Carrerada. Carrerada. Pel qui no sàpiga què és una carrerada, és un camí públic per a pas de ramats. cremats. En castellà té un nom que ara em balla i no em surt. Bueno, ja sortirà quan no hi pensi, sortirà.
Passat estiu.
Espero que abans.
O sigui, de carrer i carrerada?
Sí, carrerada. Llavors, una carrerada és un... que actualment estan pobres en plena decadència i és una vergonya com tracten les carrerades, però antigament era un de les peces fonamentals de l'estructura d'una nació, d'un país, eh? Bueno, en el cas del castellà...
És a dir, com si parléssim d'una xarxa viària.
Hi havia, en castellà hi havia tot un consell de per administrar les carrerades, que era el Consejo de la Mesta, que vigilava el pas de ramats i en fi, a mitjà dels segles 15 i 16 a Castella els ramats eren la indústria principal i per tant estava molt controlat. A la resta de l'estat espanyol també tots aquests carrers estan registrats, consten que són públics, són intocables, encara que no hi passi ni un sol bé, són intocables. I encara el seu recorregut en general es conserva. Dic en general perquè hi ha un problema, que és que com que no hi passa ningú, la gent se n'apropia. Actualment els vens que l'estiu han d'anar a pasturar al Pirineu o a llocs frescos, no poden estar a la part de la calor, els porten en camions. I per tant doncs s'ha acabat el pas i llavors tothom que té una finca allà al costat un bon dia allarga la tanca i el parteix pel mig. Si un ajuntament ha de fer un edifici públic i no té terreny, això la carrerada que no hi passa ningú i l'aprofita. I actualment els pobres que volen seguir les carrerades, que encara n'hi ha algun ramat que vol fer-ho, i després hi ha una associació de gent interessada en el tema que va intentant defensar el poc que queda, doncs tota aquesta gent es troben en problemes enormes, perquè, digues...
Sí, en el cas de Santa Bàrbara, per on passava?
Sí,
la carrera.
Ara.
No, ho dic perquè
primer
l'explicació prèvia.
I llavors, doncs, si volen anar d'aquí al Pirineu, doncs es troben que... Mira quin tras més maco, seguim, sí. Quin d'això? Es troben amb una tanca d'una casa, què han de fer? Rodejar la casa o obrir la porta i passar pel mig? I aquella casa està en un terreny il·legal.
És a dir, s'entén a bona part de l'estat espanyol que allò són camins d'ús públic, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, són públics, són públics. Protegidíssims. Hi ha una sèrie de lleis que el defensen i que no han estat revocades. I teòricament tot allò és completament il·legal, però la gent tira pel dret. I els ajuntaments també, que és pitjor, no? Vull dir, jo em deia això, no? Llavors, anem a parlar de les carrerades que passaven per Sitges. A veure, a Sitges hi havia dues carrerades que travessaven el terme. Una era la carrerada general, que era...
Això és com les carreteres, quasi, eh?
Sí.
La carrerada general
que portava ramats des d'Aragó i València fins a Barcelona. En aquest cas, no per anar l'estiu a pasturar pastures fresques, sinó els de Barcelona menjaven això, no? Aquesta carrerada a Sitges entra per costat del mar, on hi ha els colls,
sí.
Allà que hi ha el límit amb Ribes.
Sí, sí.
Més enllà ja no sé per on anava. Entra per allà, va seguint tot el passeig marítim, que antigament era un camí, un camí d'això.
Sí.
Arribava a la fragata, pujava pel carrer Nou, travessava per dalt, passava a l'altre cantó, a la platja Sant Sebastià, anava pel costat del cementiri,
sí.
Arribava allò que antigament en deien les bessures, que era un nom més agradable, les cases d'en Jaume Espada. Hi havia un senyor que es deia Jaume Espada, que tenia allà on hi havia les bessures,
sí.
Hi havia una plaça, bueno, no era una plaça urbanitzada, però avui dia hi havia edificis, tres o quatre edificis, que tancaven un espai molt ample, i en un d'aquests edificis hi havia uns corrals enormes, i allà acostumaven a fer nit. Llavors l'endemà emprenia el camí cap a Barcelona, seguien pel camí de les costes.
D'acord, o sigui que conservem vaja, gairebé diríem que bona part del trajecte
sí.
que es feia en el seu moment, no?
Com a mínim és
recursos. Ho tenim urbanitzat, però diguem-ne que es pot seguir el recorregut que feia aquesta carrerada general per Sitges.
Com a mínim es pot reconèixer.
D'acord.
I encara actualment la major part d'aquestes són carrers.
D'acord, i aleshores seguia pel camí de les costes?
Camia pel camí de les costes, però clar, el camí de les costes des d'aquí fins a Vallcarca és bastant ample, vull dir, però des de Vallcarca més enllà el camí segueix uns espadats molt grossos, entre altres el famós pas de la Maladona,
no? Que ens costa veure allò amb ovelles, mira, ens costa veure això amb un ramat,
sí.
Que un ramat tenés.
Sí, sí, però... sí. D'aquí fins a la Trinitat, per exemple, és força ample, vull dir, no sé, jo l'he recorregut i és un camí, mm-hmm. un camí de 3 o 4 metres. Després, de Vallcarca es converteix en un corredor, amb un corriol de 3 o 4 pams i allà s'ha acabat, allà no hi podien passar els ramats perquè s'anava a baix i si tirava la primera abella
ella, totes avall
seguien totes, no? De manera que no deixes. Aleshores, quan arribava a Vallcarca es ficava per la vall de Vallcarca,
sí.
pujava pel camí que puja a Camp d'Àsens.
D'acord, entesos.
Aquell camí que sí. fa unes esses sí. i després a Camp d'Àsens.
Que déu-m'hi-do per les ovelles fer aquell camí cap
sí,
amunt,
però com a mínim no
sí, sí, no,
era
no,
una mica
més
ample,
segures,
una
sí.
mica ample i podien
sí, sí.
passar, no?
Més segures anaven.
Arribaven a la plana de Camp d'Àsens i quan arribaven al poblat, per en comptes de continuar rectes cap a Can Lluçà, a la dreta hi ha un camí ample que encara existeix, que en diuen la Carrerada, que baixa cap a Garraf,
uh-huh.
al poblat de Garraf, que actualment travessa la Pedrera, travessa aquella Pedrera que no sé com es diu i que l'ha destrossat totalment, però que encara es conserva. Doncs passaven per allà, seguien ja després de Garraf,
el camí es tornava a obrir
ample, i arribaven per Sant Boi i per deixar d'arribar a Barcelona. Aquesta és la Carrerada General.
D'acord.
Clar.
Aquesta era una de les dues.
Una de les dues. No era la de Santa Bàrbara, aquesta era una altra. L'altra carrerada que deixava era una carrerada famosa, que avui dia, a més, recorre molts municipis i a tots se li diu, que era la Carrerada Reial de la Cerdanya, que portava des de la costa,
sí.
diferents llocs de la costa, perquè sortia un ramal de Sitges, però sortia un altre ramal de l'Arbós.
És a dir, de tota la costa sortien ramals...
Exacte, que s'unien i llavors tiraven amunt i anaven a la Cerdanya.
D'acord, que, i en quin punt s'unien aquests ramals?
Més o menys per sobre de Canyelles, una cosa així. A Canyelles encara hi ha per una carena, perquè curiosament no sé per què, però moltes d'aquestes carrerades anaven per les carenes. A Carena hi ha una carena des de baix l'entrada, quan arribes a Canyelles, no al poble, sinó anant des d'aquí amb cotxe, quan veus Canyelles hi ha una vall, un carrer, el carrer Ample, i al fons veus Canyelles, doncs des d'allà pujava per la carena i seguia el terme de sobre, que hauria ser el d'Olèrdola. El d'Olèrdola, que ara no és Olèrdola, que és Sant... És igual.
Sant Miquel d'Olèrdola?
No. Olèrdola, el terme d'Olèrdola és de Sant... És igual. Lo siento.
No, més ho sento jo. Hi ha d'aquests assumptes de geografia local com de dalt no ens ajudin amb un missatge que digui Olesa de Bones Valls. No. És que, no.
Doncs passava per allà...
Per tu, que és els monjos?
No.
Bueno, passava... Ens tocaran les 12 i no ho sabrem, això. Total.
Passava per allà sí. i encara tot aquest tros de la carena, en tots els mapes posa Carrerada Reial de la Cerdanya.
Uh-huh.
De manera aquesta d'aixòs. Llavors, aquesta carrerada... Aquí el recorregut pel Penedès sí que el tinc, vull dir, el puc dir encara que d'això entrava per Monistrol de Noia, no Monistrol de Montserrat.
De Montserrat, d'acord, gràcies per la matisació.
Per Sant Sadurní, per Cantallops, per l'Arbussà, per Canyelles, i aleshores ja entrava dintre del terme de Ribes,
uh-huh.
per la carretera, no la carretera de cotxes, sinó una masia que hi ha en el Pla de Ribes que es diu la carretera. Es diu la carretera perquè passava la carretera. Per la carretera, per les casetes. Les casetes està al costat
Això també ja més d'un ho té localitzat, segurament.
De l'urbanització del Mas de Mossèn Alba, passava per l'Ava per les carretes, per les casetes, passava per Vallpineda, per la Creu de Ribes, seguia la carena que hi ha al costat de la Creu de Ribes, fins a la urbanització aquella de casetes que hi ha, que es diu... no sé com es diu, que és el terme de Ribes, sobre de la plana oest.
La del costat?
La de
sobre. Minivilles. Les
minivilles, això.
Obert, gràcies. Aquesta vegada sí.
Les minivilles, quan arribava a les minivilles, baixava cap a mar, passava per Can Pere Mestre, per Can Pell, que ha desaparegut tristament, per Can Guixer... Sí, Can Guixer és aquella casa que hi ha en el càmping Sitges. Sí, si tu vas per la carretera, a veure, one moment. Si tu vas per la carretera, arribes a la rodona que hi ha després del pont del Vinyet, aquella rodona,
sí.
Camines 50 metres i a la dreta hi ha una casa.
Sí, aquella casa.
Allò és Can Guixer. Era Can Guixer.
Era Can Guixer.
Can Guixer, no? Passava per Can Guixer, llavors baixava cap a mar, travessava la via per un pas a nivell que van suprimir cap als anys 70, 60 o 70, un pas a nivell sense ni guàrdies ni res d'això, i passava pel actual carrer de Josep Planes i Robert, és un dels carrers de remar que abans es deia d'una altra manera, li van posar d'això, i anava...
Déu-m'hi-do el tom que feia això, eh?
Sí, home, buscava llocs...
Està clar, per passar el bestiar.
Anava cap a les coves i allà s'enganxava
amb la carrerada general.
Aquesta era la carrerada, i la part que hi ha a la carena, des de la Creu de Ribes en direcció a Vilanova, encara està força bé. És molt ample, el terra està malament perquè on que no hi passen les pedres han sortit i tal, però és força ample i es veu molt bé com és una carrerada.
D'acord, o sigui que si algú volgués fer una part d'aquesta carrerada tal com més o menys podia ser en el seu origen, encara ho pot fer, eh?
Encara ho pot fer. I quan estàs allà pots fer volar la imaginació pensant en aquest tros...
Que vas amb un ramat de vents.
De ramats de vents fent pols i d'això, i cridant i balant, eh? I que... Bueno, doncs
això era la carrerada... Diguem-ne, el ramal d'aquesta carrerada
reial
de la Cerdanya, el ramal que passava per Sitges i passava prop de Santa Bàrbara i d'aquí al carrer...
Sí,
de la carrerada.
Passava per sobre de Santa Bàrbara, de la Creu de Ribes i de la Creu de Ribes.
Exactament.
Des de Vallpineda, Creu de Ribes i la carena del costat.
D'acord, o sigui que molt probablement hi ha molts sitgetans que han fet aquesta part de camí.
Sí, i no sabien,
que era això, aquest ramal de la carrerada reial de la Cerdanya. Les 12, bon estiu.
Igualment a tots els oients i a vostè, senyor Vicenç.
Moltes gràcies, senyor Ignasi.
I companyia. Aquí.
A l'apuntador.
A l'Albert, també.
També. Porta't bé, no diguis res dolent de ningú.
No,
i a la tardor hi tornarem.
No, però sí, dic coses dolentes.
Però no les és un parlar.
Que no les dic per ràdio, no tenen transcendència.
El problema
és dir-ho per ràdio.
És veritat, no en diu tantes de dolentes fora, tampoc. Tot això és comèdia. Bon estiu, Ignasi. A tots vostès, demà a les 9 hi tornem. Adéu-siau.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.